matí amb Raquel García. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. En l'infinit màgic i desconegut univers del sexe, hi ha mites, prejudicis i llegendes urbanes que, tot i la seva manca de veracitat, contingut i criteri, continuen expandint-se, com les nebuloses i les estrelles s'expandeixen per les galàxies. I per ajudar-vos a fer-ho tot més fàcil i gaudir d'una sexualitat plena i saludable, avui hem convidat a la Mireia Muñoz, psicòloga i sexòloga, especialitzada en intel·ligència emocional i formadora de Sex Academy. Bon dia.
Bon dia.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
A més, la Mireia també doncs és una apassionada de la ràdio i de la docència. Explica'ns primer de tot si els falsos mites sexuals encara circulen molt. Tu que tens consulta i que ho veus en el teu dia a dia.
Sí, sobretot quan algunes vegades doncs, vaig a fer tallers d'educació sexual amb col·legis i instituts, allà doncs, pots una mica apreciar com va una mica el panorama. No? Sí que és cert que avui en dia una contradicció que es produeix és que hi ha més informació sexual de la que hi havia fa uns anys i, per tant, doncs, la informació arriba molt més, per sort. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha mala informació sexual, de manera que, segons la meva opinió, clar, falta fer molta part de tallers i d'educació sexual, perquè si no els adolescents moltes vegades el que fan és buscar-ho per internet i clar, per internet doncs pul·lulen moltes coses, no? A vegades es poden posar en blogs o en pàgines on hi ha doncs la persona d'autor que ha comentat qualsevol cosa. I això, en lloc de qüestionar-ho, posar-ho en dubte i confirmar-ho amb un professional, o encara que sigui amb el seu metge o qui sigui, doncs a vegades s'agafa com una veritat i a partir d'aquí ens trobem de que algunes coses que ens pensàvem que ja estaven doncs, més aclarides segueixen encara en vigor i segueixen encara doncs, aquests falsos mites doncs, acaben encara estan allà presents.
Uh-huh. Ara els anirem desgranant, eh? Uh-huh. Els més, podríem dir, els més coneguts, no? Uh-huh. O els que tenen més impacte. Però primer et volia preguntar, ja que tu també doncs, estàs especialitzada en la intel·ligència emocional, si aquests mites falsos doncs, acaben doncs, fent doncs, que tinguem un problema, no? En aquest sentit, que el que hem d'intentar és no fer cas a aquests mites si volem tenir doncs, aquesta salut emocional, no? I gaudir d'una sexualitat plena.
Exacte. Sobretot perquè el fet de tenir un fals mite sobre això ens provoca una idea, un pensament, i això condiciona i influeix en la nostra sexualitat. Això em fa tenir unes expectatives, tenir unes idees de com ha de ser aquesta sexualitat, perquè és el que jo he sentit, el que m'han dit, el que se suposa que hauria de ser, i per tant, doncs, quan em trobo amb uns resultats diferents, o m'emporto un ensurt, o una sorpresa, o allò no és el que pensava, pot haver una frustració, o fins i tot, doncs, bueno, després, per exemple, ho veurem també en el cas de la gent gran, no? Però a vegades hi ha aquestes idees que en pensem i que ens permeten d'alguna manera, o millor dit, no ens permeten gaudir molt més del que podríem viure simplement per una qüestió de desconeixement.
Uh-huh. Vinga, doncs va, anem desgranant aquests mites que creus uh-huh. que encara circulen i que tu veus. Per exemple, els mites entre el sexe, no? I
sí.
Quan la dona té la menstruació, no? Que també uh-huh. hi ha molts problemes d'aquest tipus.
Sí, encara sobtaria la de noies que no són del tot conscients del tema de, bueno, a part de la importància dels mitjans anticonceptius, doncs amb el tema de la regla encara hi ha la idea de dir, bueno, doncs no hi ha tant de probabilitat, no hi ha tant de problema i moltes vegades a partir d'aquí hi ha algunes relliscades. S'ha de dir que, clar, un cicle de la dona són 28 dies, però hi ha cicles més curts i hi ha cicles més llargs. De manera que amb noies que tinguin cicles que siguin més curts, si a més, doncs això, hi ha algunes vegades l'ovulació es produeix abans i tenint en compte que també doncs, l'espermatozou per fecundar l'òvul poden passar fins a 3 dies després de l'ejaculació. Per tant, sumant tots aquests factors, doncs sí que pot arribar casos de noies que puguin quedar embarassades malgrat que en aquell moment estiguin acabant el seu procés de la regla. Per tant, sempre vigila amb això perquè el risc d'embaràs hi existeix.
Mm-hmm. Existeix, és el que comentaves, no? Sembla mentida que malgrat la informació que sí. tenim avui dia, encara doncs, aquests sí. tòpics no?
justament,
circulin.
Sobta, però justament sempre dic que l'exemple és l'evidència. I no fa molt vaig anar a fer un taller justament i hi havia una noia, una companya, que justament s'havia quedat embarassada i ja deia, és que clar, com estava amb la regla, doncs em vaig confiar. Vull dir que et trobes exemples que realment et confirmen que segueix passant.
Uh-huh. Vinga, parlem també d'un altre dels mites més populars, que és la mida dels nostres aparells reproductius, no?
Exacte. Bueno, això també és tot un temazo, no? Un temaz, perquè sí que és veritat que encara es comenta molt el tema de la mida, quan ha de medir, inclús molts nois estan preocupats per aquest tema, no? He de dir que no sóc molt partidària de ser genèrica ni d'estigmatitzar-ho, però sí és veritat que posats a mirar en tema de mides, moltes vegades les noies comenten que és més important el tema del grosor que el tema del tamany, sobretot amb vagines que siguin menys sensibles, que també he de dir que si hi ha una vagina menys sensible hi ha exercicis per treballar tot el tema del sòl pelvià i que justament es fan aquests exercicis, sobretot quan hi ha hagut un part o moments així, que justament, tant els exercicis de Kegel com d'altres, que per treballar la musculatura.
Són molt importants.
Exacte,
sí.
I això seria també una base a tenir en compte. Uh-huh. Però dintre, per exemple, del tema del tamany, inclús a vegades, és contradictori perquè moltes noies es queixen a vegades de que si un penis és molt gran, a vegades pot provocar dolor, pot provocar molèstia.
No gaudeixen tant, no? Però els homes sembla que s'obsessionen,
exacte,
no? Amb aquest tamany.
Per tant, es comenta molt, però en veritat acaba sent a l'inversa. I tot i així, si hi ha homes que ens estan escoltant, tampoc que no ens preocupin si fos l'exemple de que tinguessin una mida gran, perquè al final tot és adaptar-ho. Hi ha postures sexuals més propícies en funció del tamany i, per tant, sempre es pot trobar la manera de que puguem seguir gaudint, a part de remarcar que no tot és la penetració i que hi ha molt més dintre la sexualitat.
Mireia, en això potser ha fet molt de mal el tema de la pornografia.
Clar, exacte. Al final, jo sempre dic, la pornografia ens l'hem d'agafar com un entreteniment. És un entreteniment. Igual com podríem veure un altre tipus de pel·lícula, veiem aquesta amb una finalitat més eròtica. Però al final el que ens estem plantejant és com un joc. Si jo em busco una base de comparació o d'aprenentatge, estic perdut perquè, evidentment, aquí és d'on sorgeixen la majoria de falsos mites.
Uh-huh. Un altre mite, a veure, sempre se'n parlen que hi ha dos tipus d'orgasmes, no? Mm-hmm. Els vaginals i els clitorians. Això és així?
Aquí, d'alguna manera, he de dir que Freud va portar moltes coses, però una de les coses que va fer una mica més de mal va ser amb el tema de l'orgasme, perquè justament ell comentava que l'orgasme clitorià era com més infantil i després teníem un orgasme vaginal que era com més madur. Quan la dona ja era més madura, ja podia tenir orgasmes per allà. Llavors, què passava? Que moltes dones es frustraven perquè deia, home, jo orgasmes vaginals no tinc, què passa? No sóc una dona prou completa, no? I he de dir que no. Malauradament, moltes dones em diuen, és que jo sóc clitoriana, jo sóc vaginal, i em venen com si fos com una mica per categories. A nivell d'orgasmes només n'hi ha un. El que n'hi ha és diferents maneres de desencadenar-ho. L'orgasme es produeix, és un reflexe que es produeix justament a la base de la mèdula espinal. I llavors, a partir d'aquí, podem arribar a sentir-ho de maneres molt diferents. I pot ser a través del canal de la vagina, on és veritat que les sensacions seran diferents que el clítoris, que és una sensació més intensa i més superficial. I després també pot ser un orgasme a partir de l'estimulació dels pits, la zona anal o inclús estimulació mental. Però són diferents maneres d'arribar a portar aquest orgasme.
O sigui, que avui hem descobert que només hi ha un tipus d'orgasme, el que sí que hi ha infinitats de maneres d'arribar-hi.
Maneres d'arribar-hi, exacte.
I llavors, per arribar-hi d'aquestes múltiples maneres, suposo que es tracta de conèixer el propi cos, no? Mm-hmm. També, potser, anar a teràpia, a algun taller.
Exacte.
Que t'expliquin, no? També.
Exacte. Ja, la millor manera és, quan vas a teràpia, d'alguna manera el que fem és donar informació que es desconeix i que a vegades no apliquem simplement perquè no sabíem, i després també hi ha tallers pròpiament d'això, no? Alguna vegada havíem comentat també inclús aquí, amb aquest mateix programa, tallers de Mindful Sex vam comentar, i justament és per despertar totes aquestes sensacions i perquè no quedi només en una zona genital, puguem incloure tot el cos i despertem la consciència corporal, que tan important és i que molts cops deixem de banda.
Uh-huh. Aquesta constància, no? Aquesta consciència d'aquest cos, no? I d'aquest moment present, perquè és el que comentaves, no? Que també moltes vegades tenim tants pensaments, no? Que llavors
sí, que ens desconnectem absolutament i ens oblidem que la sexualitat, a part de tot el tema del joc sexual, inclou les carícies, els petons, l'erotisme, la sensualitat, l'actitud, la relaxació fins i tot, o la respiració, perquè si jo treballo la respiració, i això també ja seria més a nivell de tallers, d'alguna manera faig que si hi ha una mica d'atenció a la zona genital, relaxo el meu propi cos perquè estigui més obert i més receptiu, i perquè a partir d'aquí les sensacions es puguin intensificar molt més.
Uh-huh. I en aquest tipus de tallers venen parelles o normalment són persones a títol individual que volen avançar en
Clar,
aquest camí?
No, en aquests tallers el que fem és que vinguin parelles, justament, tot i que també n'hi ha dos tipus de sessions. Fem sessions de tantra a nivell individual, i pot venir qui vulgui, i de fet no té, alguns d'ells no tenen per què tenir una connotació sexual. Al final és aprendre a treballar i a conèixer el cos per aplicar-ho en l'àmbit de la vida en què ens sentim més còmodes, inclòs de la sexualitat. Però no hi ha una part de pròpiament explícita perquè ningú s'incomodi. I després hi ha tallers de Mindful Sex, que si donem una pinzellada una mica més, i llavors convidem a que vinguin amb la parella per poder conèixer-se a un altre nivell i perquè a partir d'aquest despertar de sensacions després la seva sexualitat sigui molt més gratificant i positiva.
Uh-huh. Un altre dia et convidarem perquè ens parlis d'aquest Mindful Sex, eh? Uh-huh. I podríem fer doncs com un temàtic. Avui continuem parlant dels mites.
Sí.
Un clau, suposo, que és els orgasmes simultanis, no? Que hi ha moltes parelles que s'acaben obsessionant perquè volen, doncs, això, arribar a aquest orgasme que no sempre es pot.
Exacte, sí, i aquest, si ja de per si tenim obsessió per arribar a l'orgasme, imagina't ja el doble esforç de sobre fer-ho coincidir amb la parella, no? Realment, això també, per això deia que la pornografia, com molt bé apuntaves abans, Raquel, doncs origina tants mites, perquè tot això ve una mica, tot el tema pornogràfic, de que llavors veiem allà doncs que estan doncs arribant a la vegada i tot és molt més explosiu, i clar, això realment és un error, perquè si busquem que realment hi hagi una connexió amb el cos, si realment volem, hem de plantejar què vull, arribar a una fita o gaudir d'aquest procés i gaudir de cada sensació, conèixer-me i realment doncs, despertar el meu cos en tots els sentits. Llavors, doncs, el primer és estar amb nosaltres i després això, si es produeix o no, ha de ser absolutament secundari, perquè si no ens distraurà completament i al final l'experiència sexual no tindrà res a veure amb el que podem arribar a tenir.
Uh-huh. Un altre mite que a mi, per exemple, sempre penso, és que no estic d'acord, però és aquell que diu que sempre els homes pensen més en les dones que en el sexe, no? Que tenen aquest de fama, no? Com si sembla que les dones no pensem en el sexe.
Sí, exacte. Això també és una altra cosa que es diu. El que passa és que, evidentment, clar que hi pensem, i pensem molt, però sí que és veritat que els homes potser ho verbalitzen més, o nosaltres, per exemple, quan s'han fet moltes vegades estudis, s'ha preguntat a moltes dones, ens agrada tenir un espai de confiança on poder obrir-nos, sobretot si és per parlar més de les nostres pròpies experiències sexuals. I potser en aquest sentit és on marcaria la diferència. Però sempre dic que no parlar-ne no vol dir que un conegui el que passa pel cap d'un home o d'una dona, no? I, evidentment, doncs, hi ha moltes fantasies, hi ha molts pensaments, però a vegades doncs, això no arriben a transcendir tant, no? Els homes, en aquest sentit, sí, és veritat que poden ser més visuals i les dones són més auditives i, per tant, què passa quan és algú més visual? Que de seguida genera, quan veig una imatge, molta més verbalització, però al final hi pensem molt més per igual del que ens pensem.
Mm-hmm. Potser la clau seria també verbalitzar aquest desig?
Sí, verbalitzar-ho, però sempre que ens sentim còmodes per fer-ho. És a dir, una persona pot triar verbalitzar la sexualitat, la seva o en general, però si se sent còmode. A vegades també hi ha aquest component de pressió de dir, si els altres ho comenten, jo també ho he de comentar. Però poder-ne parlar sense tabús i amb naturalitat, d'alguna manera també ajuda a que al final el precisament ara que parlem de mites, potser molts dubtes que tenim, al poder-ho parlar, doncs descobrim que hi ha altres persones que també els hi passen algunes coses, quan a vegades un està preocupat per la seva sexualitat o té un estàndard al cap molt idealitzat, ajudem a rebaixar aquestes expectatives.
Uh-huh. Parlem també d'un altre mite, el desig dels homes versus les dones.
Sí.
Perquè sempre s'ha dit també que no sé, doncs que les dones quan no tenen ganes, no, doncs ens fa mal al cap, no ens trobem bé.
Sí.
Els homes pensa que cada vegada ho expressen més també quan tenen aquest moment que potser no en tenen ganes?
Tot això els hi ve de fa molts anys quan els homes, diguéssim, i encara succeeix, encara segueix passant, no? Tenen aquesta pressió d'alguna manera que sembla que si un home no té desig és perquè es posa en dubte la seva virilitat, la seva masculinitat i fins i tot, doncs, a vegades les pròpies dones els han arribat a fer comentaris, ai, però com pot ser que no tinguis ganes? I això, clar, automàticament la seva autoestima doncs és demolador, no? Però clar, que evidentment hi ha vegades que no tenen ganes i poden estar igualment cansats, però sí, és veritat que, bueno, tornant una miqueta enrere, les dones a temps enrere havien de complir o havien de quedar bé el marit i buscaven aquestes vies d'em fa mal al cap per intentar escapar i l'home era el que havia de complir sempre, no? Aquesta paraula complir que em sembla horrorosa perquè genera doncs una part de rebuig de la imposició i l'obligació, que és justament el contrari al sexe, no? Però s'ha de dir que, bueno, ni la part de mal de cap serveix com a excusa, perquè justament quan tenim un orgasme es genera una sèrie d'hormones que el que fa és relaxar el cos. Per tant, justament, serveix molt com analgèsic, no? Ni hem de buscar tampoc cap manera d'excusa al marge d'això, perquè al final, si en un moment donat no tenim ganes, tornem a la comunicació. Ho comentem, ho expressem i ja trobarem un altre moment on puguem gaudir molt més.
Uh-huh. sexe i embaràs. També hi ha molts mites, no?, entorn a aquest tema.
Sí.
Hi ha moltes parelles que diuen, doncs, que no es pot tenir relacions sexuals
o eviten,
embaràs, o ho eviten, no?
Sí, sobretot en parelles primerenques, realment, no? Jo sempre dic, dependentment de cada embaràs, evidentment és diferent i l'important és el que digui el ginecòleg, però si no és un embaràs de risc, s'ha de tenir en clar que al final, doncs, estem parlant de que la penetració no arriba més enllà del canal vaginal i que, per tant, doncs, el fetus estarà a l'úter i que està protegit pel líquid amniòtic i, a més, hi ha el tap mucós, que també protegeix d'infeccions i, per tant, doncs, no hi ha cap mena de problema ni de cap tipus de risc, a menys que l'embaràs sigui pròpiament de risc, però no tindrà a veure amb la penetració i amb la relació sexual pròpiament.
I des de les primeres etapes fins al final.
Exacte, evidentment. El que sí que podem anar modificant és la postura sexual. Després, quan tinguem més panxa, per exemple, doncs, podem provar de posar-nos de costat o, per exemple, en postures en què la panxa no es xafi o que no hi hagi molt de moviment, si ens sentim més còmodes per un tema, però més de comoditat que també de parir, sinó per trobar una manera de que ens sigui més còmode, però podem seguir gaudint de la sexualitat. És més, hi ha dones que moltes vegades comenten que durant l'embaràs es desperta més sensibilitat i que, bueno, poden viure la sexualitat d'una manera diferent. A vegades poden haver-hi menys ganes per un tema hormonal, però a vegades és el contrari.
I a vegades per què passa això de que o l'home o la dona són més reticents a practicar sexe durant l'embaràs?
Per aquesta creença de que es pot d'alguna manera danyar el fetus, el nadó, és a dir, com la creença de que això pot ser perjudicial, una manera de que pugui, bueno, perjudicar-lo d'alguna manera. I per això dic, és una idea que és errònia perquè estan localitzats en punts diferents i no hi ha cap tipus de problema.
Seguim amb un altre mite. Per exemple, aquell que assegura o que afirma que arribar a l'orgasme és com la fita, no?, de la satisfacció sexual, que, i quan ara ho apuntaves, no?, que la sexualitat és molt més que la penetració.
Exacte, inclou tantíssimes coses que ens oblidem i abans apuntàvem algunes, no? La sexualitat, moltes vegades ja quan tenim l'acte d'anar a fer l'amor, doncs ja anem com ja pensant en tots els passos que vindran després i estem ja molt més anticipats amb el que farem, amb si l'altre li agradarà, amb el que pensarà, amb si gaudirà, amb si a mi m'agradarà que ens oblidem del que està passant, no? I una actitud, un erotisme, una sensualitat ajuda molt a gaudir d'aquest procés, a deixar-me portar i estar molt més al cos. I sobretot això, com abans apuntar, despertar les sensacions, perquè cada sensació hem de fer-nos a la idea de que ha de ser única i especial. És a dir, cada sensació que noto és important, no només a la zona genital, sinó que des de que comencen a acariciar el mal coll o jo acaricio l'altra persona, si jo estic allà i estic realment sentint com es fa, on es fa, de quina manera es fa, com ho noto, a partir d'aquí em perdo molt més i l'experiència és molt més gratificant.
Parlem d'un altre mite, el del sexe en l'etapa madura, no? Que es pensa que a partir d'una certa edat doncs la gent ja no té sexe o que no en gaudeix i que s'acaba, no? Sembla que el sexe s'acaba quan arriba... Bueno, moltes coses sembla que s'acaben quan arribem a una edat. Què ens pots dir d'això? Què podem esperar?
Clar, som éssers sexuals des que naixem fins que morim. Per tant, sempre tindrem sexualitat en el nostre cos, independentment de que la practiquem o no. Per tant, és un error el pensar que aquesta sexualitat s'acaba amb una edat, i és veritat que molts homes i moltes dones doncs, van amb aquesta idea de, bueno, jo a partir de tanta edat, bueno, cadascú té la seva xifra, doncs jo ja no m'ho plantejo, perquè clar, ja com que no tinc edat, no? I al contrari, algunes vegades fins i tot doncs, quan arriben certes etapes de la seva vida, que tenen més temps lliure, o a vegades hi ha uns segons matrimonis o segones relacions de parella, s'activa el desig. Llavors, sí, és veritat que hi ha canvis fisiològics que canvien amb l'edat, i per exemple amb les dones, amb l'arribada de la menopausa, doncs baixen el nivell d'estrògens. Això provoca que hi hagi més sequetat vaginal. Però llavors té solució. Recomanem una mena de lubricants, hi ha diferents tipus, sobretot de base aquosa, i justament doncs, bueno, facilita que si el nostre propi cos no produeix aquesta lubricació, que a vegades no té per què, doncs podem introduir doncs, altres elements perquè això doncs, no hagi d'haver-hi cap tipus de diferència i que puguem gaudir-ne moltíssim. I al contrari, precisament perquè som més grans ens coneixem més, sabem més el que ens agrada, el que no ens agrada. Per tant, també ens dona una altra perspectiva que quan som més joves. Així que al final es pot gaudir sempre que tinguem les ganes i estiguem receptius a deixar-nos portar.
Venen persones grans a fer teràpia?
Sí, és molt graciós perquè sí que és veritat que no venen tant com joves, perquè moltes vegades doncs, bueno, hi ha aquests prejudicis i vergonyes i això, però els que venen molt decidits i a més venen molt oberts i molt sincers. És a dir, quan ja donen el pas, el donen bé. i quan venen doncs t'ho expliquen de que tenen moltes ganes, a vegades és una, com et dic, moltes vegades coincideix que és una nova relació, i que veiem què podem fer perquè ens ho volem passar bé. I llavors t'expliquen una miqueta doncs les situacions que s'han trobat o algunes fantasies que tenen i si les poden portar a terme i què els hi aconselles, però venen això molt decidits i bueno, alguns són molt graciosos per la manera com ho expliquen, no? Però m'agrada molt perquè realment tornen a aquest punt del joc que tantes vegades defensem, no? Venen amb ganes de passar-s'ho bé, però sobretot de jugar i d'explorar. Llavors potser estan menys amb la idea de l'orgasme i de la fita i de l'objectiu, i llavors estan més en la part de bueno, volem jugar amb la nostra parella i si arribem o no, no estan tan pendents d'això. I això realment doncs, allibera moltíssim de pressió i es relaxa i de gaudir al final, que és el que es tracta.
Uh-huh. I tenen molts mites? O sigui, creus que tots aquests mites que comentaves sorgeixen més quan clar, són joves o a les edats més adultes?
Clar, la gent que és més gran ha tingut en el seu moment menys educació sexual i per tant venen de mites d'en aquella època, no? Però és també el que et dic, com justament venen més oberts, arribats a aquesta etapa els dona una mica més igual i llavors doncs, no hi ha tants prejudicis o hi ha menys por a el que pugui pensar l'altre, a l'estar més oberts realment potser venen amb molts dubtes però també doncs, amb ganes d'arribar a portar a terme a qualsevol consell que els hi diguis. I fins i tot ells mateixos a vegades doncs, s'han investigat, han preguntat. Llavors, bueno, sí, algunes vegades et sorprenen, perquè hi ha gent que realment doncs, sí, s'ho agafa amb ganes i li dona un canvi a la seva vida. A mi han tingut, quan han sigut joves, perquè un treballava i perquè l'altre feia el que sigui, no han tingut massa intimitat, i arribats a una altra edat, doncs, és un redescobriment mutu, que és molt bonic, això també.
Doncs avui m'apunto, parlar del Mindful Sex i també parlar en una altra edició del sexe a la tercera edat.
Que és un tema també...
Que no se'n parla i és molt important també, doncs, per això, per evitar segons quins prejudicis i mites. Creus que la manera d'acabar doncs, amb aquestes falses creences és aquesta, és l'educació?
Exactament, i mira, no podria estar més d'acord. Justament l'educació al final el que ens obre és portes davant de la informació que o simplement no sapiguem o puguem tenir dubtes. És el poder de que si jo tinc la informació i sé el que hi ha, a partir d'aquí puc decidir com vull enfocar la meva sexualitat. Per tant, falta moltíssima informació encara, però estem en vies d'anar-la incorporant mica en mica més.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, Mireia Muñoz, com sempre, un plaer i bona setmana.
Moltes gràcies, un plaer també estar aquí amb vosaltres. Bona setmana per vosaltres.
I ja sabeu, hem de confiar en les nostres pròpies experiències sexuals, a treure partit de les bones i de les dolentes, doncs fixar-nos en el que és i no beneficiós i positiu per la parella i també per nosaltres mateixos.